voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciaremos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Una vez más tenemos que abrir la edición hablando de fascismo y sus diversas acciones y de la respuesta de la ciudadanía. ¿No es así, Nuria Cerveró? Buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Així és. La resposta de la societat davant l'atac feixista al centre social La Cosa Nostra ha sigut contundent. I és que no podem oblidar que tenim els feixistes a les nostres institucions. En els darrers dies hem vist com el segon tinent alcalde de l'Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, de Vox, ha intentat retirar dels jardins de l'Ivers el nom de l'antifeixista Guillem Agulló, assassinat pel neonazi Pedro Cuevas. Volen esborrar el nom de Guillem, volen que oblidem. I per això, els Corts Valencianes han eliminat el premi que portava el seu nom, un premi contra els delictes d'odi. Odi, com el que va generar el regidor de Vox de Castelló, Antonio Hortolà, cap al centre social La Cosa Nostra i el barri on s'ubica, on a través d'una campanya pública incitava a netejar el barri de drogues i ocupes, entre d'altres. No sorprèn que Hortolà siga el defensor del feixista Alejandro Ramírez Mendoza, un dels autors de les agressions feixistes del 9 d'octubre del 2017. I actualment investigat per una altra agressió. Per tot això, des de Carre Volta, volem donar tot el nostre suport a les persones agredides. Ara, més que mai, combatem el feixisme i responem sense por. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. En el nostre programa d'avui l'iniciarem amb una entrevista a Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, sobre les mobilitzacions del camp, de la mà del nostre company Adelí Martí. Seguidament, també amb Adelí, ens comunicarà les cites més importants amb el Roig al calendari. A continuació, continuarem en la nostra nova secció Estelles Coral, on els nostres companys Pau Sánchez i Josep Martínez entrevistaran a Javier Canales, del grup Marc Morales. I per últim, tancarem amb la programació i els tallers de Carre Volta per als pròxims dies. Ara donem pas a la entrevista de la mà del nostre company, Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui entrevistem a Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Per a començar, ja que hem dit que eres el secretari de la Unió, quins són els principis de la Unió que la diferencien d'altres organitzacions agràries?
El principi és que som independents i, per tant, també tenim una vertient clara, que és defensar preferencialment a llauradors i ramaders professionals i explotacions familiars. És la gran diferència que tenim front a altres organitzacions agràries que també estan dins del sector. I després tenim una vocació també molt clara de servei, no? D'aquelles coses que els productors no saben fer, doncs tindré una part tècnica molt potent que li doni solucions els 365 dies a l'any a la gent que se dedica al camp i a la ramaderia valenciana.
I a nivell estatal, la Unió forma part de la Unió d'Uniones, veritat?
Sí, la Unió d'Uniones és la nostra organització a nivell estatal, que és la segona més representativa. En totes les comunitats autònomes on s'han fet eleccions, en algunes hem guanyat i en altres hem quedat el segon, i som els únics que tenim representativitat allà on s'han fet eleccions al camp. Per desgràcia, per exemple, al País Valencià encara no s'han celebrat eleccions al camp, però al final sí que estem veient que la Unió d'Uniones pràcticament té implantació en totes les comunitats autònomes i és una organització molt potent, és una ferramenta molt útil.
Com sabem tots, el camp està actualment en plena mobilització. Anem a veure alguns dels motius de les mobilitzacions. Parleu dels que un dels grans problemes del camp són els preus baixos en origen i després la inflació disparada de cara a la venda, veritat?
Sí, des de luego ara ens encontrem en un punt on aquells que es comencen a generar el valor de la cadena agroalimentària, que són els productors, som els que menys percebim. Per tant, ja notem que n'hi ha clarament un desequilibri molt gran i molt poca transparència en aquesta cadena agroalimentària. I ahí és on n'hi ha que intentar donar solucions. Crec que tenim que tindre una llei de la cadena agroalimentària dotada de mecanismes que aconseguisten equilibrar este desajust que n'hi ha. Per exemple, necessitem que la llei contemple sancions molt més dures en estos moments, perquè si ho fa una mala praxis, les sancions quan denunciem a l'AICA, l'Agència d'Informació i Control Alimentari, són molt baixetes. Per lo tant, l'infractor preferís pagar antes que fer-ho bé. Seria una de les possibilitats que n'haurien. O, per exemple, necessitem establir ja també un registre de contractes agraris que mos faci veure allà en quin sector productor tenim contractes per baix de lo que costa produir. Serien mecanismes que dotarien a la llei de més força, no?, per a poder corregir aquesta situació, perquè al final el gran drama que té el sector agrari i ramader és que en moltes ocasions percebim preus molt baixos i així és difícil poder tirar avant l'explotació.
Així ens trobem que els supermercats són cada volta més rics i els llauradors més pobres, veritat?
Sí, i no és que ho diguem nosaltres. Al final només n'hi ha que anar a veure les dades. Un sector agrari i ramader on se perd superfície agrària útil i se perd cabanya ramadera, un sector agrari que moltes vegades, com hem dit abans, tenim preus molt justos o hasta inclús per baix de lo que ens costa produir, i després sí que veiem que tots els grans supermercats a final d'any se van a glòrien dels grans beneficis que estan obtenint. Per tant, el desequilibri és clar i és evident.
També un altre dels motius de les vostres queixes és que considereu que els estàndards de sostenibilitat europeus són molt alts i, a més, estos no s'exigeixen a importacions de països tercers, veritat?
Sí, jo crec que és un altre punt vital per a nosaltres. Parlar d'importacions i parlar d'aquesta doble vara de medir, no?, d'aquesta doble regla del xoc que tenim en aquests moments en el mercat europeu. Per a que ens entenga la gent, és molt senzill d'explicar. Al final, nosaltres partim per a produir dels estàndards més alts i més elevats a nivell mundial, igual en agricultura que en ramaderia. Altres països competidors nostres venen al mercat europeu en un estàndard molt inferior al nostre, on tenen normatives ambientals molt més laxes que les nostres, menys condicionalitat social també que nosaltres, per això són molt competitius en el mercat europeu. Estan fent perdre competitivitat al productor europeu en l'actual estratègia que té la Unió Europea de signar acords internacionals en països tercers sense ordenació i sense reciprocitat, que serien aquestes clàusules espí que tant se parla d'elles. Si jo adquirisc un compromís a través del Pacte Verd de fer-ho cada vegada millor, els de fora també haurien d'adquirir algun compromís per equilibrar les regles de xoc. I si nosaltres no som deficitaris produint certs productes en determinats moments, quin sentit té portar-los de l'altra punta del món quan estem fent una estratègia a través del Pacte Verd, l'Agenda 2030 o una agenda climàtica de cada vegada intentar revertir la situació del canvi climàtic? Al final és molt senzill d'explicar i crec que la gent així no ho entén molt fàcil.
A més, també afirmeu que els productes provenents de Sud-àfrica o Egipte, per exemple, també porten plagues inexistents així, veritat?
En tot el que és el comerç internacional, un dels altres problemes que tenim és la possible introducció de plagues o enfermetats de quarantena que en aquests moments no estan ni en Europa o no estan així en les agricultures mediterrànies. Per tant, això és un risc. Al final, els grans investigadors ho diuen: comerç global, plaga global. Si al final no tenim un sistema de control en origen abans d'aquests contingents per a veure que aquest enviament està lliure de plaga o d'enfermetat, o tenim, per exemple, el tractament en fred, que tant s'ha parlat, que és un tractament innocu a baixes temperatures, el que fa durant el viatge és matar la plaga, si no aconseguim estandarditzar aquestes mesures, pues contínuament podem tindre el risc de que ens entren plagues i enfermetats. En els últims anys així no ens ha passat. Han continuat venint plagues o enfermetats de fora que després suposen un augment de cost de producció i un augment també de cost públic. Per què? Perquè les administracions tenen que fer prospecció, inversió i posterior control també d'aquestes plagues o enfermetats, a part de l'increment de cost de producció dels productors, que tenim que fer-ho també per a combatir aquestes plagues i no tindre desperdici alimentari, no?, en camp.
Un altre punt que es parla és l'excessiva burocratització que s'imposa des d'Europa.
Sí, jo penso que la burocràcia, al final, a part de que és excessiva, el sector sempre ho veu en mals ulls, perquè al final estàs parlant d'un sector que té uns ingressos molt ajustats i, per tant, tot el que siga una exigència que fa que tu tingues dificultats per a complir-la i que te suposi un increment de cost, pues al final ho veus com algo negatiu. Les coses s'han de fer molt més fàcils per a un sector econòmic que és vital i és el més bàsic que té la humanitat, és produir aliments. Si no aconseguim llevar aquesta excessiva burocràcia del sector, pues el sector va continuar veient en molt mals ulls tota la sèrie d'estratègies noves que està marcant la Unió Europea, com per exemple podria ser el quadern digital, no?, que també és una cosa de les que se parla molt.
I en què consisteix aquest quadern digital?
El quadern digital bàsicament és tot allò que fa u en la seva explotació, tots els mesos té que volcar-ho de forma digital. Així n'hi ha un problema, que el sector està envellit, per tant, digital i un sector envellit, pues ja tens ahí un xicotet enfrontament, que seria salvable, però ja tens un xicotet enfrontament i al final és dedicar-li temps de la teva explotació al quadern digital. Per tant, és un increment de producció, perquè si no ho fas tu, te'l tindrà que fer algú i tu tindràs que pagar-lo. I després, el que més acaba cremant en el sector és que nosaltres ja tenim empreses certificadores, com per exemple el Global Gap, que tots els nostres productes, per anar a un mercat o a un supermercat, ja tenen una traçabilitat, ja et diuen com i de quina manera està produït i te certifiquen que està ben fet. Per tant, això té un cost. Per a què ens estem gastant uns diners per un costat per després l'administració si ximos que tots els mesos tenim que volcar tot allò que fem en la nostra explotació, quan el quadern digital és simplement algo que se digitalitza perquè anem de cara a la digitalització, però que el quadern d'explotació ja estem fent-lo. Des del 2013 és obligat fer-lo, tu ja el fas en paper, però el fas i ja tens un control, ja dius el que estàs fent. Per tant, no té massa sentit en un moment que el sector està molt ajustat, la remuneració que té, exigir-li un poc més. Jo crec que n'hi ha que fer unes moratòries ara en aquests moments per a veure el sector com pot anar adaptant-se, no?, a tots aquests canvis.
I en l'actualitat el canvi climàtic també afecta el sector, veritat?
Jo crec que el sector agrari i ramader és un dels més afectats clarament per el canvi climàtic. Només n'hi ha que mirar les dades que sectors agraris tenim moltes campanyes que estan per baix de les mitges productives, per tant, venen vinculades clarament a que les plantes ja no se comporten igual que abans. Tenim més inclemències meteorològiques de lo normal, tenim floracions a destemps, tenim més estrès abiòtic en les plantes com a conseqüència del canvi climàtic. Canvi climàtic és evident, jo crec que el negacionisme li fa mal al camp i a la ramaderia també, i no n'hi ha que negar, no?, aquestes evidències, i per tant nosaltres som un dels sectors, diria jo, més perjudicats, i n'hi ha que lluitar contra el canvi climàtic. Per això nosaltres estem clarament orientats a que al final aquests acords internacionals que hem parlat d'antes siguin més ordenats, no ser trumpistes i que així ningú pugui fer relacions comercials, però sí unes relacions comercials molt més ordenades i molt més justes. Jo crec que el canvi climàtic se pot anar millorant en aquest sentit, i després de algo que no parla ningú i crec que és necessari, no? Al final ningú parla del decreixement de l'economia, però si no decreix l'economia difícilment anem a canviar l'escenari del canvi climàtic actual.
Com estan responent des de l'executiu central i des del Consell a les vostres demandes?
L'executiu central havia ficat algunes mesures en quant a ajudes per sequera i per el conflicte bèl·lic d'Ucrània, però ajudes totalment insuficients. S'havien deixat sectors importants com l'olivar o el raïm de vinificació, se l'havien deixat fora, que són molt importants així al País Valencià. I després aquelles mesures d'aquestes últimes mobilitzacions, com pugui ser la llei de la cadena alimentària, el tema de les importacions de països tercers, flexibilitzar i menys burocràcia en la PAC, pues jo crec que no ens ha donat la resposta que necessiten per part del Ministeri. Tenim un Ministeri que no és gens beligerant en les polítiques europees i que n'hauria d'anar més a Europa a defensar clarament els interessos de les agricultures més mediterrànies i sobretot pelear en aquestes clàusules espí i alguns aspectes que pensem que són fonamentals, s'han de lluitar en Europa. Després, per exemple, estàvem exigint en aquest context de canvi climàtic on cada vegada hi ha més inclemències meteorològiques, que el sistema de seguros, que és una ferramenta molt potent i molt bona per al sector, en aquests moments no té suficient finançació per part del Ministeri. Estan invertint 284 milions d'euros i s'haurien d'invertir entre 100 i 150 milions d'euros més per poder consolidar i mantindre aquest sistema, que sigui una ferramenta que tu puguis tindre una cobertura, no que cada vegada pagues menys i tingues menys cobertures. O sigui, hi ha molts aspectes que el Ministeri no ens ha donat una resposta. I el Consell, a pesar de que sí que té moltíssimes competències en agricultura, pues només n'hi ha que tirar un poc la vista enrere, que de 15 esmenes que han presentat per al pressupost de 2024, només ens han aprovat una. Vol dir que tenim un Consell que només se dedica a tirar balons fora. Tota la culpa del Ministeri, tota la culpa de Brussel·les, però nosaltres no tenim ninguna culpa, que tenim competències agràries i ramaderes. Deixa molt que desitjar este Consell en temes d'agricultura i ramaderia, perquè no ha sigut capaç ni d'aprovar ninguna mena de les que se van presentar, ni ha sigut capaç d'habilitar ninguna ajuda a ningun sector agrari ni ramader de forma excepcional. En la crisi del Covid-19, l'anterior Consell, el Botànic, sí que va ser capaç d'habilitar ajudes en fons propis, que sempre són insuficients, però has habilitat ajudes en fons propis. L'actual Consell no ha habilitat ni un sol euro en fons propis per al sector agrari de madera. I després, per fer un xicot de respats d'algunes de les esmenes que van presentar per al pressupost del 24, van llevar el milió d'euros que anava per a promoció de cítrics valencians, de la campanya que anava de taronja valenciana i mandarina valenciana, que és un sector supersensible i superidentitari per als valencians. Han eliminat també aquesta ajuda en lo necessària que és la promoció dels nostres cítrics. Li vam demanar les ajudes que no havia ficat el Ministeri a olivar i a raïm de vinificació, no han aprovat tampoc. Vam demanar ajudes per al sector de cereals, que donat que portem una sequia molt intensa, molt llarga, que ficaren també ajudes per a un sector que pràcticament no va recolectar res, els rendiments van ser molt baixets, tampoc han habilitat ninguna ajuda. No han habilitat tampoc ajudes per a ningun sector ramader en extensiu, que la sequera també està fent-los augmentar molts costos de producció, no n'hi ha pastures naturals. O sigui, totes aquelles mesures concretes que els hem donat o dit que desenvolupen, no han desenvolupat cap, n'hi ha que ser crític.
Seguint en esta mateixa línia, quan hi ha eleccions europees, què espereu d'elles?
Que els partits polítics, primer que res, ficaren gent agrarista en llocs d'eixida, perquè moltes vegades ens encontrem que no tenim gent que sàpia i entenga del sector, per tant és més difícil tindre una interlocució o que els partits tinguin iniciativa en fer propostes dirigides al sector agrari ramader. Jo crec que això és fonamental, i que facin polítiques europees més agraristes, més dirigides a donar solucions, no?, al sector agrari i ramader. Jo crec que és el que necessitem d'aquestes noves eleccions europees, de que al final entenguen de que un sector essencial com és el sector primari, pues està en hores molt baixes, i si no fan res, finalment acabarem tenint un sector agroalimentari en mans de quatre.
En les vostres últimes mobilitzacions, heu fet protestes, per exemple, en el port de Castelló. Quina crítica específica feu als ports?
Que els ports alineen els interessos del port en els interessos econòmics de sectors que estiguen al voltant, com el sector agroalimentari. El que no enteníem és com un port valencià bonifique les taxes portuàries a la importació de productes alimentaris que així no són deficitaris i són sensibles, com per exemple els cítrics o el vi, que també era un dels que estava bonificat. Per tant, no té ningú sentit que aquells que importen fruita de fora en plena campanya nostra, damunt els ports li diguin vine per així, que així les taxes són més barates. Claro, és una agressió en tota regla a un sector cítricola sobretot, o altres sectors agroalimentaris que han anat apareixent, que al costat de casa també bonifiquen i beneficien només als quatre de sempre, a les grans empreses, perquè això al final se tracta sempre del model d'explotació familiar contra el model de les grans empreses. No és tot política. A part de la política n'hi ha grans empresaris, grans empreses, que el que volen és acaparar tot el sistema agroalimentari, cada vegada més participats per fons d'inversió que no tenen arraigo al territori, i això és el que volen, és portar la fruita de fora barata i damunt que els nostres ports li descompten el 30% València, el 40% Castelló de les taxes portuàries. O sigui, és un model que està pensant només per a beneficiar els grans. Per això nosaltres hem sigut més durs de lo habitual, igual en el carrer, que confrontant contra els consells d'administració d'esports valencians, perquè entenem que era una agressió que no podien permetir. Han anunciat que van a eliminar aquestes bonificacions a les taxes portuàries en cítrics per al pressupost general del plan econòmic de 2025 d'esports, gràcies a nosaltres van arribar a altres sectors que se poden veure afectats també i sensibles.
Parlant del cas valencià, quins problemes específics té el nostre camp?
Per exemple, les agricultures mediterrànies moltes vegades no estan contemplades en la PAC. Hortalisses i fruita d'estiu, per exemple, se queden fora de ser perceptors de la política agrària comuna. Això ja és perquè té que cobrar un que fa cereals o jo que fa cítrics i no té que cobrar el que fa hortalisses o fa fruita d'estiu, que són sectors també molt mediterranis. D'ahí ja partim en alguna peculiaritat. I després, la nostra agricultura, la mediterrània, està molt basada en fer un producte de molta qualitat per a exportació i en fresc. Això té un cost molt elevat per a produir, i si després no ens protegeixen en les importacions de països tercers i sobretot en la introducció de noves plagues i enfermetats, nosaltres qualsevol plaga o enfermetat que te depreci el producte en camp i que tingues que tirar-lo perquè no pot eixir al mercat, això és una pèrdua molt gran. Són sectors molt més sensibles en aquest sentit, sectors també que treballen productes prou perecedors i que moltes vegades pues, te dificulta molt tindre un ingrés digne. I després, quina peculiaritat tens també? En les zones d'interior són cultius molt tradicionals, explotacions molt familiars, igual siguen en olivar, que en fruits secs, que el raïm de vinificació, que siguen les explotacions ramaderes, que també són molt familiars, que al final són models que tenen més dificultat de lluitar contra models de grans empreses, de fons d'inversió, que al final acaben monopolitzant un poquet el donar un servei a supermercats. Totes aquestes coses són les que hem de posar en valor del nostre model. Perquè al final, en les zones d'interior, si no fora per l'agricultura o per la ramaderia, encara estarien més despoblades de lo que estan. Són zones desfavorides, en risc de despoblació. Tenen uns condicionants que, si no som capaços de veure-ho i entendre que tenen que percibir una part de diners de la política agrària comuna només per mantindre el territori, gestionar-lo i que no se despoble més, pues, també és un factor negatiu i peculiar, molt peculiar, del País Valencià.
En aquestes últimes protestes han hagut mobilitzacions espontànies, intent de l'extrema dreta d'instrumentalitzar aquestes protestes. Quina opinió té d'aquest tema?
Unes mobilitzacions on moltíssima gent professional del sector ha agit al carrer perquè entén que està en una situació molt delicada, en una situació excepcional, extrema, i això és molt digne perquè ha agit al carrer al costat de casa, s'ha mobilitzat, s'ha sentit identificat que està defensant els seus interessos, han acompanyat també a les organitzacions agràries que hem agit en un mes, per exemple, la Unió ha agit 6 vegades. Això és una part de la mobilització, però després també hi ha que ser crítics, que quan hi ha una mala campanya, una mala situació, apareixen certa gent que el que vol és fer la seva campanya. Per exemple, els portaveus de la plataforma 6F, només n'hi ha que fer un xicotet recorregut per al seu passat, per a veure que el que volen és crear un entramat molt pròxim a l'extrema dreta, perquè venen d'ahir. És totalment minoritari. Apareixen, irrompixen, intenten capitalitzar el malestar de tots. Nosaltres, per exemple, en l'últim any, la Unió està creixent en afiliació en els primers dos mesos. L'esforç que fa l'organització en eixir al carrer, en intentar tindre el contacte amb la gent, en enxafar el territori, en donar servei, la gent està donant-se compte de que és molt positiu estar dins d'una organització agrària que té una estructura i que té molt clares les coses. Jo crec que el que n'ha de destacar d'aquestes mobilitzacions és això. La gent va donant-se compte de que tenim que ser capaços d'aunar l'esforç entre tots per a que a vegades ser més potent, i això pots fer-ho a través de les organitzacions agràries.
Com a consumidors, què podem fer per no empitjorar encara la situació del sector?
Jo crec que el consumidor cada vegada està fent-ho millor. Cada vegada està més conscienciat en consumir un producte de proximitat i en mirar l'etiquetatge i la procedència. I sobretot consumir temporada. Jo crec que és molt important que se consciencien de que n'hi ha que consumir productes de temporada i no tindre la visió de consumir tot l'any el mateix producte, diguem, tot l'any, perquè això l'únic que fomenta és la importació de productes de fora i al final no és un treball en pro del canvi climàtic. Crec que cada vegada està sent més conscient. El que li fa falta també és que els grans supermercats i la legislació cada vegada apreten més també per a que els etiquetatges siguin més clars. Si no tenim un etiquetatge més clar on identifique clarament la procedència del producte, pues el consumidor moltes vegades va comprar a un ritme tan alt perquè la vida que portem pues mos dona poc de temps moltes vegades per a certes coses i ni observes. A lo millor necessites una etiqueta clara perquè te facilite un poc la cosa. Jo crec que això també tenim que anar fent hincapié, no? Ahí.
Per acabar, ens podries informar les properes accions que teniu plantejades?
Ja que hem eixit al carrer 6 vegades en l'últim mes, mos obren els motius, no?, per a seguir eixint. I, per exemple, el dia 17 tornarem a eixir al carrer, tornarem a estar en Madrid, totes les unions, a través de la Unió d'Uniones, per aconseguir coses més clares que ha estat ara. No tenim una resposta adequada per part de les administracions, ni que sigui impressionant.
Hem tingut avui amb nosaltres a Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera. Gràcies per la teua assistència.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Continuem amb la nostra esperada secció de El Roig al Calendari. Hola de nou, Adelí.
Hola, Núria. Manolo Miralle rebrà un merescut homenatge pòstum el divendres 22 de març a les 7:30 al Gran Teatre de Xàtiva. Al concert organitzat per l'Ajuntament de la localitat i coordinat pel col·lectiu Oví de Montllor, participaran músics d'arreu del país com Miquel Gil, membres del Tall i Musicants, companys de Manolo Miralles durant la seva carrera musical, Pep Jimeno Botifarra, Carraxer, Bertomeu, Felip Ventura, Pau Alabajos i fins a 14 artistes i grups. Manolo, soci, amic i molt vinculat a Carrevolta, és considerat un referent de la música d'arrel. Va començar als anys 70 la seva trajectòria artística, primer en solitari, després amb el grup Altai, on va destacar per la producció i difusió de la música tradicional en valencià. A més, durant 18 anys, Miralles va ser president del col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià. Després de la retirada d'Altai, l'artista va demostrar la seva inquietud i compromís en les músiques del poble, posant en marxa, junt a músics joves de la Marina, el nou projecte Musicants, amb el qual va llançar dos treballs. Escoltem ara A la Una, que fou l'avançament del disc La Mar de Vides de Musicants, publicat el 2022.
I ara escoltareu Estellers Coral, una secció en què, com ja vam avançar en l'anterior programa, entrevistarem gent ben diversa per acostar-nos a Vicent Andrés Estellers en l'any del seu centenari. Avui, els nostres companys Pau Sánchez i Josep Martínez entrevisten a Javier Canales, del grup Marc Morales.
Avui en Estellers Coral parlarem de música perquè tenim amb nosaltres a Javier Canales, del grup Marc Morales, que acaba de publicar el disc Una entre tantes, un disc amb 13 cançons a partir de poemes de Vicent Andrés Estellers. Javier, a més, és arquitecte i activista mediambiental, ara molt implicat en la comissió Ciutat Port. Bona vesprada, Javier.
Hola, bona vesprada i gràcies per convidar-me a participar.
Bona vesprada, Javier. La primera pregunta, què havies llegit d'Estellers abans de començar el projecte? És una lectura recent o ja el coneixies de l'institut, per exemple?
Quan jo estudiava a l'institut no estudiàvem literatura de la nostra terra. Jo vaig descobrir Estellers fa relativament poc, fa uns 10 o 12 anys. Me va regalar el llibre de meravelles la meua sogra i va coincidir que una companya d'estudi també me va regalar, i vaig descobrir a Estellers i la poesia alhora i vaig quedar enamorat del llibre de meravelles.
I després de un grapat d'anys, com dones el pas a musicar el llibre de meravelles?
Pues va ser una coincidència creativa. Jo ja me dedicava a la música feia temps, però portava un temps en guaret. Va coincidir en una etapa d'inquietud creativa de tornar a composar música. En l'altra mà tenia el llibre de meravelles. Jo me considero més músic que poeta o cantautor. Vaig fer un experiment i a partir de la primera cançó que teníem vaig tractar d'adaptar a Si em pariren d'Estellers. El resultat em va agradar molt i vaig continuar en la mateixa mecànica, agafant músiques i buscant el poema que podia adaptar-se a la música. I això va ser la dinàmica fins que arribarem a 13 poemes.
El procés de creació del disc, pel que sabem, ha sigut llarg, però al final el llançament ha coincidit amb el centenari d'Estellers, no? Entenem que no és una qüestió buscada, però que va bé que sigui coincidisca amb el centenari.
Va bé per una banda i per altra no tan bé. És a dir, nosaltres, quan vam començar este projecte, que va ser en el 2019, quan començarem a fer les primeres composicions i adaptar les lletres, la nostra idea era publicar les cançons que anaven composant molt més abans d'aquest any, i ens haguera agradat fins i tot, quan ja se vam assabentar que el 24 era el centenari del seu naixement, la nostra idea era publicar en el 23, per a tindre ja un cert recorregut i sí, aprofitar l'any Estellers per a tocar i presentar la nostra proposta. El món musical és un món amb molta precarietat per a la majoria dels músics. Això te fa treballar d'una manera més lenta, però això te permet també pensar i repensar les coses i perfeccionar-les, i el resultat és el que tenim ara, que ha coincidit en el 2024 quan estem començant a llançar.
Ara entrarem un poc en temes ja de més musicals, perquè volem que ens expliques això, aquestes sonoritats que té Marc Morales d'onixen, perquè no són les habituals. En concret, el tema Si em pariren, has explicat en alguna altra entrevista que la sonoritat està inspirada en Charlie Parker, i la veritat ens feia gràcia que ens comentaris i se vincle.
Quan vaig començar a prendre classes de piano vaig tindre un pas per ser de jazz i per un parell de professors de piano jazz, i me van descobrir el que és el jazz, en què consistís. Crec que arribe a entendre un poc el que és el jazz, no tot perquè és un món inabarcable, però sí que és de veres que el tractament que fan de la música és un poquet més elaborat, més intel·lectual. Un dels estàndards que jo vaig aprendre a tocar per a practicar, no sé si era o Private o algun d'estos, Charlie Parker té un parell d'estàndards que té la mateixa seqüència d'acords, i aquesta mateixa seqüència d'acords, que a lo millor en un compàs t'entren dos acords, quan a lo millor en l'univers pop i rock tu estàs tocant un acord durant dos, tres compassos, el jazz lo que té és una rapidesa harmònica que el fa especialment difícil a l'hora d'improvisar sobre ell. I el tema este de Charlie Parker té una seqüència d'acords, té una part A i una part B. Entre la part A i la part B és un reguitzall de 15 o 20 acords, i aquests 15 o 20 acords el vaig agafar, els vaig estirar i vaig col·locar la melodia de Si em pariren per damunt. Però és un poc la tècnica que fan els músics de jazz. Ells agafen l'estàndard i la seqüència d'acords i després improvisen harmònicament. No és una improvisació exactament, sinó que se basen en aquests acords i van tocant per damunt i ha d'entrar bé en aquesta seqüència d'acords. Si em pariren és ni més ni menys que un estàndard de Charlie Parker estirat.
Parlem del jazz, però les vostres adaptacions tenen una sonoritat molt en clau pop. que és una cosa que tampoc és molt habitual en la musicació de poemes d'estallers i en general. Quina resposta fins ara a aquestes adaptacions que s'inicien de la sonoritat habitual de la cançó d'autor?
Jo crec que estem un poc en terra de ningú, en una zona de frontera. Jo crec que és una proposta que a la gent que li agrada estallers li arribarà, perquè ja ho hem comprovat en algun concert que hem fet, i a la gent que li agrada, potser, la música en la que nosaltres estem més influenciats, que és música pues, més d'origen americà, música alternativa, música indie, música electrònica, fins i tot, descobriran estallers també. Bé, estem un poc perquè mos descobrisquen, i és un poc la sensació que tenim. A la gent li sorprèn aquesta combinació, perquè, com tu dius, no és una cosa que ha assajat massa. N'hi ha gent que sí que ho ha fet dins del pop i d'una manera també molt guapa, però no és lo normal. Lo normal és que t'acostes a la poesia des del folk, ja no només amb esteller, sinó amb qualsevol proposta poètica, a no ser que sigues Lou Reed, perquè Lou Reed sempre ha sigut un enamorat de la poesia, ha recitat a estellers en Nova York i altres poetes de llengua catalana. El feedback està sent guai, ens està agradant i està sorprenent-nos un poc, no?, l'acollida, però sabem que estem en un terreny un poquet difícil.
Ara sentirem un fragment del segon senzill que vau publicar, Silenci, que crea una atmosfera inquietant a partir de dos versos d'aquest poema. Us heu pres la llibertat de jugar a no fer poemes complets. Volem saber com ha sigut per a vosaltres aquest procés de convertir un poema en cançó i damunt amb aquests riscos afegits.
En este cas, Silenci, sí que és de veres que només hem agafat els dos primers versos, però n'hi ha raons que encara no puc dir per què. Altres poemes són adaptacions, hem hagut d'adaptar-los perquè encara que estigués té una poesia molt facileta, alguns poemes que són més curts, perquè n'hi ha altres llars que són impossibles i és admirable quan la gent s'acosta a aquesta poesia, a aquesta manera de fer. En este cas, Silenci, el propi poema, com ja té una temàtica en la que parla d'allò que pots dir i allò que no pots dir, d'allò que t'obliguen a no dir, perquè parla de la censura, parla del silenci, te diu que has de dormir, has de callar i no pots parlar, no? I ell combat aquesta obligació, no?, de callar, aquesta lluita contra la censura. Aleshores, mos va aparèixer també una metàfora bonica d'utilitzar només els dos primers versos del poema com una declaració de principis. I, per descomptat, convidem a llegir la resta del poema, perquè la resta del poema és meravellós, està ple de referències i de cites d'altres poetes, i és un poema dels més bonics d'estellers per al meu gust.
Ens demanen silenci, silenci quan encara ens queden tantes coses per dir. A dormir, a callar.
Que parlem de la poesia d'estallers, que heu musicat vosaltres a partir d'un bagatge musical determinat, i sí que ens agradaria saber d'on és aquesta sonoritat vostra.
Ja m'agradaria que hiciera del nostre bagatge, de les coses que hem escoltat, però sí que te puc dir quines coses he escoltat i m'agraden molt, i a vegades tractes de agafar coses que fa altra gent a la que admires. Si se remontem a fa anys, pues te parlaria de Brian Wilson i els Beach Boys, perquè era un tio que tenia una concepció musical fora de lo normal i jugava en les harmonies i jugava en els elements sonors. La nostra idea va un poc por ahí, amb tota la modèstia del món. N'hi ha grups americans que ens agraden molt, com poden ser Wilco, cantants americans com Sufjan Stevens, que tenen tots una vessant experimental, no? Mos agrada no la fórmula ja assajada, sinó estar un poquet en aquesta corda fluixa de per a on tirem, i a vegades se sorprenem nosaltres mateixos en algunes coses que fas. Una altra multicompositora i multiinstrumentista de Brooklyn que es diu Lorraine, és el nom artístic, ella és Taja Chic, que fa unes coses experimentant, sonoritats i en unes veus increïbles. També hi ha influències de jazz. Quan vas descobrir el jazz, Brad Mehldau m'entrava per la vena. M'he sentit tots els discos. És un compositor de jazz que també li fa gràcia el rock i el pop i fa moltes versions de Radiohead, del mateix Brian Wilson, de pop i rock. M'agrada les sonoritats que hi trau i aquesta fusió, no?, que fa entre el jazz i el rock també.
L'últim senzill que heu publicat és un Entretants 2 i ve acompanyat d'una il·lustració amb un astronauta que és realment un símbol pop de l'època en què Estelles va escriure, no? És així, està triat per aquest motiu, suposo.
Sí, entra dins del context del poema, no? Ell parla d'un astronauta que llegia uns versicles pegant voltes a la lluna, que és un poc el sentit de l'humor que tenia Estelles també per a parlar de molts temes superimportants, perquè ell el que està fent és contraposar la tecnologia de l'astronauta i els viatges a la lluna, els trasplants de cor, de què també parla, amb les coses domèstiques i la gent que se queda, pues, embobada veient la televisió o contraposant aquesta mateixa tecnologia amb els residus que queden en la taula després de sopar. Ell és un testimoni de la seva vida i de la seva època, però en un punt de vista molt crític, perquè en el mateix poema també parla d'aquella gent que està en el món per no fer res i que els considera morts i que l'únic que fan és anar a missa els diumenges. Estelles és molt crític, però també té un sentit de l'humor molt, molt especial.
Ja per acabar, hem estat parlant del disc, però per a quan està previst el llançament?
Com estem un poc sota les ordres de les plataformes digitals, ara el que estem provant a fer és el que les plataformes te dicten un poc, és anar traient alguns senzills abans de traure el disc complet, doncs, per temes dels algoritmes de les plataformes i tot això. Ens queden encara un altre senzill, que serà el quart, que el traurem d'ací poquet també. Tres setmanes després llançarem ja el LP sencer, que serà, doncs, a mitjà d'abril, més o menys. L'LP que serà la nostra proposta, una entre tantes.
La relació entre Vicent Andrés Estellés i la música i la cançó és estretíssima. Sense anar més lluny, el nostre Estellés Coral s'obre i es tanca amb la guitarra de Toti Soler del disc Coral Romput d'Ovidi Montllor i el mateix Toti. L'aportació de Marc Morales dona una sonoritat pop diferent als versos del poeta de Burjassot, una sonoritat influïda per l'indie pop, el jazz, l'electrònica, etc. Hem parlat amb Javier Canales de com s'han creat les 13 cançons que formen una entre tantes, disc de debut del grup Marc Morales que afegís un nou compàs a la gran partitura estellesiana. Moltes gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres, un plaer i un honor estar així.
Moltes gràcies i ens veiem pront en algun concert.
Segur que sí.
I ara, abans d'acabar, Lluïsa Cifre ens llegirà el poema Demà serà una cançó, del llibre de Meravelles.
Abdol, abgoig, abmal, absanitat, Pere Mat. Animal de records, lent i trist animal, ja no vius, sols recordes. Ja no vius, sols recordes haver viscut alguna volta en alguna banda. Felicitat suprema a l'hora d'escriure els versos. No els versos estellats, apressats que escrivies, sinó els versos solemnes, solemnes del record. Et permets recordar amb un paisatge i tot, les butaques del cine, el film que es projectava, del que no vareu fer gens de cas, està clar, i evoques l'albereda, les granotes del riu, les carcasses obrint-se en el cel de la fira, tota València en flames la nit de Sant Josep mentre fèieu l'amor en aquella terrassa. Animal de records, lent i trist animal. Ara evoques i penses la car fresca i suau per on les teues mans o els teus besos anaven. La glòria d'unes teles alegres i lleugeres, els cavallons de teules rovellades, la brossa que creixia adorable de sobte entre unes teules. Animal de records, lent i trist animal.
I ara la programació de Carre Volta. Les pròximes setmanes la programació ve marcada pels festius, així que serem breus. Ara mateix les exposicions Evolució Gràfica, exposició de Fàtima C. Carrasco, Albal. És la recopilació del procés d'aprenentatge en les diferents tècniques del gravat de l'artista Fàtima Carrasco al llarg de la seva trajectòria acadèmica. Es podrà visitar fins al 12 d'abril. Dead Girls, exposició de Daniel Duart a la primera planta. Daniel Duart fa anys que treballa en aquest projecte. Basa les reaccions en la informació que publiquen els mitjans de comunicació. Vol arribar on ells no arriben. No són imatges reals, però estan basades en assassinats a dones que sí que s'han comès. Es podrà visitar fins al 12 d'abril. I a més, cada dilluns a les 7:30 flamenc en femení i cada dijous a les 8 de la vesprada jam session de jazz. A més, el dissabte 16 de març a les 8:30 Teatre Murder Mystery amb la companyia València Improv Playground. I dimarts 26 de març a les 7:30 de la vesprada, com cada últim dimarts de mes, Tertúlia d'Arquitectura. I això és tot. Ara, els tallers de Carre Volta ens els comunicarà la nostra companya Rosa Oltra.
Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7:30 a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansa, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11:30 del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8:30 per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprem com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62-91-75-702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carre Volta al web www.carrevolta.org/tallers.
I fins així el nostre programa d'avui. Esperem que la heu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. I recordeu, estima les falles i odia el feixisme, que gaudiu d'unes falles populars i combatives. Salut!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! Que les pistos en farem fum, que a casa
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellington.